Avui a l'Ofici de Viure, experiències properes a la mort. Un matí de fa 50 anys, un metge jove de guàrdia a les urgències d'un hospital es va tacar la corbata amb els espaguetis mentre dinava. Va ser poc abans que l'avisessin que havia entrat una adolescent, la Holly, que s'havia intentat suïcidar i que no respirava. El metge va aconseguir reanimar-la i la va derivar a l'UCI, sense gaires esperances que sobrevisqués. Mentrestant, ell, que es deia Bruce Grayson, va informar de l'estat de la Holly a la seva companya de pis a la sala d'espera de la planta. Miraculosament, la Holly se'n va sortir i l'endemà va obrir els ulls. Quan el doctor Grayson la va anar a veure, la malalta li va explicar que l'havia vist el dia abans parlant amb la companya de pis i que, a més, duia una taca a la corbata. Quan Grayson explicava aquests fets, l'any 2021, no ho va fer en termes gaire científics, va dir: se'm van posar els pèls de punta, era impossible que la Holly sabés tot allò. A partir d'aquí, Bruce Grayson ho va deixar tot i es va posar a investigar les experiències properes a la mort. No és l'únic metge que ho ha fet. El cardiòleg Pim Van Lommel es va convertir en un referent mundial en el tema quan va saber que un estudiant de medicina havia, entre cometes, ressuscitat després de 9 minuts de mort clínica i que havia viscut experiències sorprenents. Van Lommel ho explicava a La Vanguardia l'any 2012. Assegurava taxativament: «És física quàntica, jo no sóc creient. Moltes religions s'han acostat a aquesta realitat amb tècniques o de pas entre aquestes dimensions, com la meditació o el misticisme». A Catalunya, el doctor Manel Sanz, cap de cirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge i tota una eminència científica, ens diu el mateix. Hem de recórrer, diu, a la física quàntica. La matèria bàsica de l'univers, segons la física quàntica, no és la matèria, sinó l'energia, que ni es crea ni es destrueix i que es propaga mitjançant ones electromagnètiques en continu moviment. Això ho diu el doctor Sanz, que ens acompanyarà avui a l'Ofici de Viure. Tots aquests metges que hem esmentat tenen una solvència científica contrastada i tanmateix tots han hagut d'aparcar el que els van ensenyar a la universitat i el que han après en anys de carrera professional en hospitals de prestigi a l'hora d'enfrontar-se amb la mort o amb experiències viscudes per pacients que teòricament estaven deixant el món, que es trobaven en mort clínica. Avui a l'Ofici de Viure, experiències properes a la mort.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Manel Ballester Rodés, m'he dedicat a la cardiologia clínica, la recerca i a la docència en un àmbit universitari durant molts anys. Agraeixo la invitació a tot l'equip de l'Ofici de Viure a col·laborar en aquest programa, les experiències properes a la mort. La mort sempre ha estat i encara és un tema tabú a la nostra societat, que vol dir que no se'n parla i, per tant, es coneix poc. Quan una persona es mor sobtadament, el cor està aturat, no hi ha circulació cerebral i es perd la consciència. Alguns pacients sobreviuen gràcies a les maniobres de reanimació que els hi tornen la vida. Els que sobreviuen a l'episodi parlen d'una consciència especialment lúcida d'aquell moment. Alguns recorden amb precisió tot el que ha succeït i s'ha dit durant les maniobres. Les descripcions sovint es fan des d'una visió zenital, el sostre, des d'on veuen el seu propi cos i escolten tot el que es diu, la denominada visió autoscòpica. Com pot ser que es vegi sense ulls, s'escolti sense orelles i sense activitat cerebral? Aquest és l'enigma. Aquesta visió autoscòpica té una explicació científica. Les experiències properes a la mort es produeixen per una dissociació entre el cos físic, el cos material, i l'energètic, que és com una mena de núvol invisible que l'envolta. De fet, tota la matèria està formada per ones. Es descodifiquen pel núvol energètic i es reconstrueixen en forma d'hologrames. La reconstrucció hologràfica explica moltes de les característiques del funcionament dels cinc sentits, de la memòria i d'altres fenòmens que no tenen explicació en funció del que s'ensenyen les facultats. Per tant, les experiències properes a la mort són un exemple de la dissociació entre el cos físic i l'energètic i la seva reunió després de les maniobres de reanimació exitosa. Més important, indiquen que hi ha consciència després de la mort. Parlen les persones que ho han viscut d'una enorme pau i tranquil·litat, i la majoria, quan tornen a la vida, han perdut la por a la mort.
Avui a l'Ofici de Viure ens acompanya el doctor Manel Sans, que va ser cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge, professor de cirurgia a la Universitat de Barcelona, és membre de les societats de cirurgia de diversos països i president de la secció de metges sènior del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Doctor Sans, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Si vostè fa 30 anys s'hauria imaginat que vindria aquí a Catalunya Ràdio, en aquest cas a l'Ofici de Viure. Bé, l'Ofici de Viure fa 30 anys no existia, però fa 16 anys sí. A parlar de les experiències properes a la mort?
En absolut, perquè precisament la meva especialitat com cirurgia, jo en l'Hospital Universitari de Bellvitge, és un hospital d'alta qualificació, doncs rebem malalts doncs amb patologies molt importants que posen en compromís la seva situació vital, càncer d'esòfag, d'estómac, de pàncreas, de còlon, de recte, i lògicament la visió del cirurgià és una visió molt telerètica, molt finalista i fonamentada en l'anatomia i fisiologia, i ens fonamentem bàsicament amb el mètode científic cartesià i newtonià. El que passa que en una ocasió, estant de guàrdia, d'urgències, de cap de guàrdia, doncs vaig atendre un malalt que tenia, doncs, que es va diagnosticar de mort clínica, el vam reanimar, el vaig operar perquè tenia problemes doncs, causants de la seva mort clínica, i en el postoperatori ell, cosa que no és habitual, espontàniament em va comentar que havia tingut en l'interval del temps en què estava clínicament mort una sèrie de vivències i experiències que ell no en tenia, ni tenia justificació, no sabia exactament què era. Jo, la veritat, tampoc en tenia experiència. Aquest va ser la meva introducció en aquest tema. Em va interessar i llavors vaig aprofundir des del punt de vista amb el mètode científic primer, vaig arribar a uns punts que no avançava més amb el mètode científic i llavors vaig entrar dins d'altres disciplines, concretament la física quàntica, que realment doncs, m'ha explicat molts dels aspectes que tenen aquests malalts amb les seves vivències i que no em podia explicar el mètode científic. I doncs com que m'he interessat i he anat aprofundint, doncs he tingut més experiència en malalts i sobretot doncs he anat adquirint experiències, he llegit molt, he estudiat, he consultat experts en diverses rames i branques, i la veritat és que mai en sabem prou, ni molt menys, sempre el nostre coneixement és superficial, però avui és un tema que m'interessa i que tinc una certa experiència.
Estem parlant de persones, si no m'equivoco i si no em corregeix, doctor, que es trobaven amb mort clínica i que van, per dir-ho de manera planera i entrenadora, van tenir experiències i veure coses. A mi el que més em sorprèn de tots els casos, hi ha milers de casos documentats, entre d'altres pel doctor també Pim van Lommel, cardiòleg, que el que més sorprèn és que aquestes persones veuen, per exemple, l'han vist a vostè, han vist el seu equip, mentre teòricament estaven en mort clínica i, per tant, no podien veure ni percebre res. Vostè, quan ho ha consultat amb altres especialistes, amb neuròlegs, amb psiquiatres, bé, suposo que s'ha trobat amb un cert escepticisme, amb explicacions que van en la línia de això són al·lucinacions provocades per la manca d'oxigen al cervell, però, clar, són al·lucinacions que a més, quadren amb la realitat. Per tant, costa d'explicar des d'aquest punt de vista.
Sí, doncs, lògicament, sempre que tenim un problema mèdic, com a científics i universitaris que som i investigador, a mi m'agrada molt la branca de la investigació, tant primària com clínica, la capçalera del malalt, ho abordem a través del mètode científic. I amb el mètode científic l'explicació que tenim davant d'aquest tipus de vivències és que són al·lucinacions, com vostè molt bé ha dit, per la falta d'irrigació, no solament oxigen, sinó que el cervell és molt sensible a la falta de glucosa, que és la font d'energia. Pensin que el cervell pesa el 2% del pes corporal i consumeix el 20% de tota l'energia. després s'acumula anhídric carbònic, hi ha una acidosi metabòlica, hi ha una sèrie de factors que deterioren ràpidament doncs la vida de la cèl·lula nerviosa, fins al punt que als 5-10 minuts es provoca ja la mort definitiva de les neurones. Doncs bé, aquesta situació d'alteració tan profunda de la neurona és la que, des del punt de vista científic, doncs diem que condiciona les al·lucinacions. Però llavors jo vaig agafar les històries dels meus malalts i em vaig reunir amb experts en el meu hospital de la fisiologia doncs, de la neurona, del cervell, neurofisiòlegs del servei de neurologia. I em vaig reunir també amb experts de la ment, amb psiquiatres i psicòlegs del meu hospital, del servei. I llavors els hi vaig fer una sèrie de preguntes i els hi vaig dir, vosaltres veieu, considereu, i els vaig preguntar la primera pregunta, què considereu que són vosaltres, des del punt de vista mèdic i científic, les experiències al voltant de la mort, o properes a la mort? Al·lucinacions, automàticament els dos m'ho van dir, per falta d'irrigació cerebral. Dic, bueno, anem a veure això. Llavors, el primer que els hi vaig preguntar, els hi vaig dir, a la clínica humana, les al·lucinacions que vosaltres veieu, quan les veieu i per què? Diu, doncs són malalts que prenen substàncies químiques per la droga i sobretot les més freqüents són brots psicòtics en el malalt esquizofrènic. Dic, els meus malalts no tenen aquests antecedents? Diu, és cert. Llavors jo la segona pregunta que els hi vaig fer, les al·lucinacions que veieu tenen una estructuració lògica? Diu, en absolut, són absurdes totalment. Dic, doncs, els meus malalts tenen una estructuració lògica 100%. Es repeteixen els trets fonamentals en les vostres al·lucinacions? En absolut. Cada al·lucinació és completament diferent. Dic, doncs, en les al·lucinacions dels meus malalts hi ha una sèrie de trets que es repeteixen en tots els malalts. Les diferències de les vivències d'un malalt respecte a l'altre són més de matís que no pas conceptual. L'aspecte conceptual es manté. Una altra pregunta que els hi vaig fer. Les al·lucinacions dels vostres malalts se n'oblidan o se'n recorden tota la vida? Diu, se n'oblidan de seguida. Diu, no solament se n'oblidan, sinó que no me volen saber res. Diu, doncs, curiosament, els dels meus malalts se n'en recorden tota la vida. I com més temps passa, se n'en recorden encara amb més detall, fins al més mínim detall. I l'última pregunta que els hi vaig fer, dic, els vostres malalts amb al·lucinacions, l'al·lucinació li condiciona algun impacte psicològic al malalt? Diu, en absolut. Diu, no volen saber res de les al·lucinacions. Diu, doncs, curiosament, les vivències i experiències dels meus malalts al voltant de la mort els hi condiciona un impacte profundíssim a nivell psicològic, sobretot en la seva concepció existencial, que determina un canvi de la seva dinàmica vital, del seu rol vital. Dic, i a sobre us faré dues preguntes. Des del punt de vista científic, com us vosaltres em podeu explicar que d'unes reaccions bioquímiques intracel·lulars, intraneuronals, d'unes molècules que són partícules, que són matèria, que reaccionen, donin com resultat una manifestació, un fenomen mental, anímic, que no té un substrat material, una emoció, un sentiment, un pensament, un record, la memòria, la consciència? Dic, com ho expliqueu, això? Que de dues matèries que es junten doni algú que no té un substrat material. Diu, no té explicació científica. Dic, i a sobre es farà l'última pregunta. Dic, com expliqueu vosaltres que un malalt que està clínicament mort, que jo estic amb ell practicant-li massatge cardíac, punció intracardíaca, li faig descargues amb el D, amb el desfibrilador, li estem administrant sang, fàrmacs, etc. Aquest malalt, durant aquest temps, em pugui explicar exactament, per exemple, tinc malalts que m'han explicat exactament què està passant en aquests moments amb el servei d'urgències, a l'habitació del costat, als quiròfanos d'urgències. I si agafem la bibliografia mundial, veurem casos tan extraordinaris que un malalt que estan reanimant als Estats Units va explicar el que passava exactament amb tota classe de detalls a les Antípodes a Austràlia. Com m'expliqueu això? Diu, això no té en absolut cap explicació. Diu, bueno, llavors hem d'acceptar que aquí hi ha alguna cosa més que nosaltres no coneixem. Evidentment, jo sóc el primer que defenso un mètode científic com universitari, professor universitari, metge, investigador. Però vull dir, és evident que el mètode científic, que és un mètode materialista, objectiu, realista, no ens explica aquesta sèrie de manifestacions. Hi ha alguna cosa més. Vam quedar d'acord. Diu, no sabem el que és, Diu, però, evidentment, el mètode científic no ens ho explica.
Podem, per les persones que escoltin per primera vegada aquest terme, experiències properes a la mort, podem, doctor Sanz, posar un exemple? No és la primera persona amb qui vostè es va trobar que va tenir aquesta experiència, però és tan gràfic que penso que s'entendrà de seguida. És el d'una pacient del col·lectiu sanitari.
Evidentment, doncs, les experiències i vivències al voltant de la mort té que quedar ben clar que es produeixen exactament durant l'interval de temps que el malalt està clínicament mort. És a dir, electrocardiograma pla, tenim experiències, a partir dels 15 segons també electroencefalograma pla, estan sense reflexes, sense respiració. I nosaltres estem practicant mesures de reanimació cardiorrespiratòria durant uns minuts fins que els recuperem els que aconseguim recuperar. És molt important la reanimació fer-la immediatament. Si la practiquem en el primer minut, recuperem el 33% dels malalts. Si passem el minut, la possibilitat de recuperació cau al 14%, o sigui que s'ha de fer rapidíssimament. Bé, els fets trets fonamentals ja he dit que repeteixen. Els explicaré aquest cas concret que vostè diu. Una noia jove, sanitària del nostre hospital, un greu accident de circulació, la porten al servei d'urgències, aquell dia jo estava de cap de guàrdia, i en el traslado de l'ambulància en el servei d'urgències, la malalta es para. És a dir, que el diagnòstic d'ingrés és mort clínica, estava en paro cardíac, paro respiratòria, reflexia, sense reflexes i sense activitat mental. Vam posar ràpidament en marxa tots els mecanismes de reanimació cardiorespiratòria. Ja tenim una sala preparada en el servei d'urgències. La causa d'aquesta mort clínica, vam sospitar que era per una hemorràgia interna. Això es va diagnosticar de seguida, el que es diu amb una paracentesis. Amb una xeringa i una agulla es punxa la cavitat abdominal, s'aspira i va de seguida sortir sang. Això vol dir que hi ha lesió o lesions de vísceres intraabdominals que estan sagnant, li provoquen una hipovolèmia, que és la causa de la mort clínica. Li vam administrar sang, recuperar-la, etc. Al cap d'uns minuts, la malalta es va recuperar. Llavors, doncs, la vaig operar perquè tenia una ruptura de melsa, una lesió del fetge, es va recuperar, va passar a cuidados intensius. Als 7 dies la malalta es va despertar. No li van quedar seqüeles neurològiques a conseqüència de la mort clínica. Llavors, jo, com que ja tenia experiència, vaig pensar, aquest és un cas ideal. Primer que un tio mort clínica l'hem pogut recuperar i a sobre és una sanitària que ens coneix i coneix l'entorn i la terminologia sanitària ens pot ajudar molt. Llavors, jo li vaig preguntar, dic un dia a soles, perquè això s'ha de ser molt cuidadós, eh? Ells tenen por, ja en parlarem d'això. Doncs vostè ha tingut algun tipus de vivència o experiència especial o rara durant el seu ingrés? I ella bruscament em va dir, diu, aquest tema no vull parlar. Quan li diuen això, a darrere hi ha alguna cosa, efectivament, per experiències així. Aquell dia no vaig parlar més. En una altra ocasió, doncs passant visita, vam passar visita, i després sols, una altra vegada, li vaig dir, vostè va tenir un accident molt greu, havia tingut una commoció cerebral, ella no sabia exactament el que li havia passat, doncs hi va venir aquí en una situació molt compromesa. I bruscament em va tallar i em va dir, no cal que m'expliqui res, perquè jo vaig veure exactament com vostè em feia massatge cardíac, com em punxava el cor, com la doctora tal m'administrava sang, com l'anestesista m'intubava, com els traumatòlegs tal, em van immobilitzar les fractures. Ja tenia l'evidència que havien les d'això. Llavors, d'una manera molt esquemàtica, perquè ells expliquen molts detalls, és llarg, doncs en què consisteixen les vivències i experiències? El primer que manifesten els malalts és una sensació de sortida del seu cos, i des d'una posició elevada veuen exactament el que passa. Ella, amb una sensació de sorpresa, va veure que sobre una camilla doncs havia el seu cos.
El va veure, i a vostè també el va veure.
Exacte, llavors ens va veure els reanimadors que ens coneixia. A mi em va dir, vostè m'estava fent massatge, em va punxar el cor el doctor tal, em va anestesiar, em va intubar, la doctora tal em va passar sang. És a dir, ens expliquen exactament què fer.
Sí, insisteixo que teòricament estava morta.
Morta, clínicament l'electrocardiograma en aquells moments era pla, perquè estava monitoritzada la malalta. La segona impressió que tenen és de sorpresa. No saben què els hi passa, no ho entenen. Llavors ells intenten comunicar-se, ella va intentar comunicar-se. Amb els mitjans habituals que nosaltres tenim de comunicació li va ser impossible. Llavors ella es va aproximar a mi i em va intentar tocar-me. La seva sorpresa va ser gran perquè va passar a través meu. jo no vaig notar absolutament res. No solament a través meu, sinó que, com li he comentat abans, va passar a través d'estructures sòlides a la paret i em va descriure tot el que estava passant en aquells moments a urgències, a distància, als quiròfanos.
Sí, no voldria frivolitzar, però això és el que passa a les pel·lícules de fantasmes o a Ghost.
Exactament, exacte. I després d'això en parlarem. Per què passen? Sabem per què poden passar estructures sòlides quan estan en aquesta situació de mort clínica. Jo això després ho vaig comprovar amb els ordinadors i exactament el que ens va explicar és el que estava passant. Posteriorment, ella cada vegada va notar una sensació més de pau, d'harmonia i de goig. Va contactar amb uns sers que ella diu de llum, que la van orientar. Posteriorment va contactar amb la seva mare, que no feia massa temps que s'havia mort. Això és molt freqüent, que aquests malalts ho diuen, contactar amb persones que emotivament o emocionalment estan doncs, profundament lligats amb ells. I finalment expliquen sempre que veuen una llum. Passen un pont, un túnel, cada un explica la seva... Però sempre al final una llum. I quan arriben a la llum, la sensació de pau, d'harmonia, de goig, i sobretot amor. Insisteixen moltíssim en l'amor. La sensació d'amor que senten adquireix uns dintells, uns nivells mai vivenciats en la dimensió humana. Els hi falta paraules per poder-ho expressar.
Fins al punt que dels milers de casos que han recollit, entre d'altres, insistint, com per exemple el doctor cardiòleg Pim Van Lommel, la persona no vol tornar.
Exactament.
Però li diuen aquests éssers que aquesta senyora va anomenar éssers de llum,
sí, sí.
Has d'acabar coses, has de tornar.
Sí,
eh?
Sí, sí. Llavors, una altra cosa que aquesta malalta em va referir, que també és molt freqüent, és que en aquesta situació tan placentera, com si fos una pantalla, veuen la seva vida, passat, present i futur, eh? Ho veuen. Llavors, ella trobant-se així, aquests sers de llums li van dir, vostè té que tornar al seu cos, a la dimensió humana, perquè té que acabar el seu segle. La resposta és el que vostè ha dit. La seva situació era tan placentera que va dir, jo no vull tornar, però li van dir que tenia que tornar. El tornar a l'entrar al cos, moltes vegades refereixen que a vegades és una mica violent, brusc. Això, des del punt de vista quàntic, té una explicació. Tenen que sincronitzar-se novament les energies. Quan em va acabar d'explicar això, el que vostè ha dit, ella ho va dir gràficament. Diu, doctor, vostè m'ha fet una mala passada. I jo em sap molt greu que vostè m'hagués recuperat.
Si vostè li va salvar la vida.
Diu, vostè em va recuperar i jo no volia tornar. És a dir, això perquè ens en donem compte que l'altra situació, l'altra dimensió, el que avui dia, des del punt de vista quàntic, que es parla de multivers, es passa a una situació energètica diferent amb un univers paral·lel, que es diu. És a dir, que estan en una altra dimensió. Nosaltres juguem amb tres dimensions a la nostra dimensió. Bueno, amb quatre. Einstein va introduir la quarta dimensió, el temps. Però hi ha fins a 12 dimensions. S'està en una altra dimensió, en un univers paral·lel.
Per tant, la mort, des d'aquest punt de vista, i seguint aquesta argumentació, no és el que ens pensem.
En absolut. Si bé el mètode científic diu que, des del punt de vista antropològic, el mètode científic ens diu que el ser humà és cos, que és matèria, i ment, que és un epifenomen de la matèria. Epifenomen vol dir que és una conseqüència. Tota l'activitat mental, emocions, sentiments, consciència, etc., segons el mètode científic, és, com hem comentat abans, conseqüència de l'activitat metabòlica de les neurones. Això ens porta a aquella frase tan coneguda. Penso, llavors existeixo. Què vol dir això? Que el moment que em moro, es moren les neurones, deixo de pensar, desapareix la meva existència. Pel mètode científic, la mort física suposa la fi de la nostra existència. S'acaba tot, definitivament, amb el mètode científic. Llavors, un es pregunta, com és que aquesta gent està en una altra dimensió energètica i són capaços de tenir totes aquestes manifestacions, no volen tornar, i no és una cosa única, sinó, com vostè ha dit molt bé, són mils i mils els casos descrits. És algo objectiu que no podem negar, amb proves com que ens expliquin què està passant a les antípodes amb tota classe de detalls. Això vol dir que d'alguna manera hi ha hagut un acte presencial que li ha permès veure. Això vol dir que és algo objectiu i real. Això el mètode científic no ens ho explica. Llavors tenim que fer un pas més. Llavors jo vaig fer un pas més, que és parlar amb els experts en física quàntica, els físics teòrics. I llavors aquí sí que, des del punt de vista quàntic, ens expliquen molts d'aquests fenòmens que no ens ho pot explicar el mètode científic.
La física quàntica, com vostè molt bé sap, costa d'entendre, des de la ment racional. Tot i així, quina explicació hi ha trobat vostè des de la física quàntica?
M'agrada molt que vostè hagi començat dient que la física quàntica és molt complexa. Miri, Feynman, físic teòric, Premi Nobel, va dir, si algú els hi diu que entén la física quàntica, és un mentider, els està enganyant. I els explicaré un altre detall més mundà, més popular, històric, que una vegada es van trobar Einstein i Chaplin. I Einstein li va dir a Chaplin, diu, vostè és una persona meravellosa. Diu, és capaç d'estar una hora sense dir una paraula i tothom l'entén, recordant les seves pel·lícules mudes que tots vam veure. I Chaplin li va contestar, diu, més extraordinari és vostè. Vostè es passa una hora parlant de física quàntica i ningú n'entén res. Això és històric, eh? És difícil. Però la física quàntica té una sèrie de principis que els físics teòrics em diuen estan demostrats en el laboratori. És a dir, que són certs. Són certs, demostrats científicament en el laboratori. Tots aquests principis es van poder explicar des de que Rutherford va descriure l'estructura de l'àtom, que sabem que té un nucli amb càrrega positiva, protons i neutrons, i uns electrons amb càrrega negativa que giren al redor del nucli. Quins són els principis fonamentals de la física quàntica? Primer, el va descriure de Broglie. Ell va veure que l'energia, la física quàntica ens diu que tot és energia. El principi fonamental de constitució de l'univers és energia. I l'energia té dues propietats. Ni es crea ni es destrueix, es transforma. I en segon lloc, l'energia està en continu estat vibratori i es propaga amb ones electromagnètiques. Doncs de Broglie va veure que l'energia de vegades es manifestava com a energia pura, com a ona electromagnètica, i d'altres vegades es manifestava com a partícula, és a dir, com a matèria. I va arribar a la conclusió que matèria, partícula, i ona, energia, són els dos extrems d'una mateixa cosa, l'energia. Segon principi, el va descriure Bohr, Premi Nobel en física teòrica. Ell va veure que, agafant un flux d'electrons, aquests es manifestaven en una pantalla com a ones electromagnètiques, és a dir, com a energia pura. Però, quan ell les mirava, és a dir, que intervenia una consciència intel·ligent, aquests electrons llavors es comportaven com a partícules, com a matèries. Què vol dir això? Que una consciència intel·ligent és capaç de transformar l'energia en matèria. Això es diu col·lapsar l'energia. Això vol dir que nosaltres desapareix el concepte de determinisme del mètode científic. Nosaltres no som observadors de l'univers, som co-creadors. Tot el que nosaltres veiem aquí, tot lo material, és energia que nosaltres col·lapsem. Això és el que en filosofia oriental es diu el maya, que és tot una il·lusió. Tot el que veiem és una il·lusió, és energia col·lapsada.
De fet, aquesta taula en què ara recolzem els nostres braços està buida.
Això ho veurem. Exactament, té tot el raó. Sap per què està buida? Perquè està constituïda per àtoms. I l'àtom està format per un nucli i electrons. Vostè imagini's per un moment que el tamany, això és imaginació, el tamany d'un àtom d'aquesta taula fos una pilota de golf. Sap on estarien els electrons? Vostè posa la pilota en el mig del camp del Barça, per exemple, i els electrons estarien a l'última filera i molt més lluny. Hi han enormes espais entre les estructures quàntiques, és a dir, entre les estructures subatòmiques. Això ens explica perfectament que una ona energètica d'altra freqüència pugui passar perfectament. Això és el que ens diuen els malalts que travessen fàcilment estructures sòlides, les parets, el meu cos. Si vostè ha citat abans la pel·lícula Ghost, es veu perfectament com travessen estructures sòlides, entren i surten del metro i després al costat surt la imatge que es veu unes partícules subatòmiques i com la ona electromagnètica passa. És a dir que aquesta estructura que ens dona la impressió que és massissa sòlida és energia col·lapsada tridimensionalment, buida, totalment buida. El tercer principi de la física quàntica és el principi que va establir Heisenberg, que és el d'incertesa. Com que tot està movent-se, les partícules subatòmiques, en un moment determinat vostè no pot saber ni on és l'electró ni quina velocitat té. Estem treballant en un camp de possibilitats, de probabilitat. Així es mou la mecànica quàntica. Al revés del mètode científic, que tot és causal, tot té una causa i un efecte. En canvi, la mecànica quàntica, tot és possibilitat. Quart principi fonamental, que també ens explicarà moltes coses de les vivències, és el principi d'entrellaçament quàntic. el que vol dir transferència d'informació independentment de l'espai i del temps. Això va demostrar Rosen i Einstein, Bohm i Bell, tots premis Nobel van ser. Van agafar un grup d'electrons, el van dividir per la meitat. Un es va quedar en el laboratori i l'altre el van portar a la distància que vostè vulgui, milers de quilòmetres. Van modificar els que estaven al laboratori i automàticament aquesta modificació la van presentar als electrons que estaven a distàncies enormes. Hi ha una transferència d'informació independentment de l'espai i del temps. Això ens explica perfectament que un malalt que està mort, que surt una energia del seu interior, que després en podem parlar què és aquesta energia, i que té la capacitat de transferència d'informació. Ens expliquen exactament què està passant d'això.
Li proposo que, doctor Sanz, que en parlem ja ara, perquè el temps va avançant i, sí. I em sabria greu no haver tocat aspectes també fonamentals en relació a les experiències properes a la mort.
El que vostè vulgui.
Vostè parla a vegades també de la consciència no local. És a dir, la persona, per tant, el cos, podem dir que està mort clínicament, està mort, però la consciència no, per dir-ho, per entendre'ns. I la consciència és no local, oi?
Exactament. Des del punt de vista antropològic, aplicant els principis de la física quàntica, el ser humà està format per cos, que és matèria col·lapsada tridimensionalment, buida, com hem dit abans, ment, amb totes les activitats mentals, pensaments, records, consciència, tenim una consciència local pròpia de l'activitat neuronal, la tenim. Que això s'explica perfectament, que no ho explicava el mètode científic, i s'explica perfectament amb mecànica quàntica. És energia, són ones d'alta freqüència. I després tenim una consciència no local. Aquesta consciència no local és energia d'altíssima freqüència. És la nostra autèntica identitat. És el que ens fa únics i irrepetibles. És la que té la capacitat de col·lapsar l'energia. No és la consciència local neuronal, la del cervell. Aquesta no pot col·lapsar. La que col·lapsa és aquesta consciència no local. I és una energia subtil. La superconsciència té tres propietats. Primera, és eterna. Per què és eterna? Això va demostrar d'això Einstein i, sobretot, Stephen Hawking. Stephen Hawking va demostrar que el paràmetre temps en mecànica quàntica és circular. Què vol dir això? Que només hi ha present, només hi ha ara, el moment actual. Al revés del mètode científic, el temps és lineal, passat, present i futur. En física quàntica el temps és circular, només hi ha present. L'eternitat amb la mecànica quàntica és l'ausència de passat i l'ausència de futur. Aquesta consciència no local, que és pura dinàmica quàntica, és energia d'altíssima freqüència, només viu en el moment present. És eterna. Segona propietat que té aquesta consciència no local. Està íntimament i amorosament unida a l'univers. Som univers, som pols d'estrelles. Tot es va originar fa 13.700 milions d'anys en el Big Bang, que es va, en un punt, amb una energia brutal, es va col·lapsar, va passar a matèria en el Big Bang, i va fer tot l'univers amb les galàxies. Pensi el que hem dit abans, que per col·lapsar l'energia, què es necessita? Per col·lapsar l'energia i passar la matèria, què necessita? Una intel·ligència, una consciència intel·ligent. Això vol dir que hi ha una intel·ligència conscient primera, una consciència primera, una energia quàntica primera a l'univers. És el principi de totes les religions. Posi-li el nom que vostè vulgui. Déu, Jehovà, Tao, Alà, això és indiferent. Però hi ha, per la teoria de la creació de l'univers, hi ha una energia primera. Per tant, nosaltres formem part de tot l'univers. I la tercera propietat és que és holística. La paraula holística deriva del terme fractal. El fractal és un terme matemàtic introduït per Malden Broth, un matemàtic de la Universitat de Yale, que diu que el tot està format per múltiples parts. I cada una de les parts té l'estructura i les propietats del tot. És a dir, les propietats del tot no és la suma de les propietats de les parts, sinó que cada una de les parts té totes les propietats del tot. Cada una d'aquestes consciències no locals que som nosaltres, cada ser humà, té totes les propietats, aquesta consciència no local, que té l'energia primera.
Però durant la vida no ens n'assabentem. O potser sí, a través d'intuïcions, però d'una manera vaga.
Ara veurem per què no ens n'assabentem. Ara veurem. Quines propietats són? L'omnipresència és eterna. L'omnisciència ho sap tot i l'omnipotència ho pot tot. Vostè ha fet una pregunta molt interessant. Per què no es manifesta aquesta consciència durant la vida? Perquè la nostra identitat està condicionada per el que nosaltres definim com ego. L'ego és la nostra identitat que s'estructura externament materialista i que els seus objectius són materials, poder, domini, control, riquesa, aplauso, èxit,
fama. Sí.
Això és l'egomania que impera en el nostre món actualment. La prova d'aquesta la tenim a la guerra que està passant a Ucrània. És pura egomania, això. Com va dir Gandhi, no ho oblidem, la violència és el límit de la incompetència. Quan no sabem què discutir, paguem. És el límit, és pur ego. L'ego té unes armes tremendes perquè no li interessa que surti la consciència no local. Té unes armes que camufla, tapa la consciència no local. Quines armes són? Quatre. La ignorància. No ho sabem, aquestes coses. El ser humà no sabem la nostra realitat estructural. Sabem molt dels equips de futbol i de tot, però no sabem la nostra realitat. Segona, l'egoisme. Tercera, l'afecció a lo material. No vivim, malgastem la vida per tenir objectes materials. I hem de pensar que venim sense res i marxem sense res. Ho deixem tot i malgastem la vida per això. I en quart lloc, el quart arma de l'ego és la por, que té la màxima expressió amb la por a la mort.
Per tant, conclusió, és a dir, no percebem la realitat tal i com és, però en canvi vostè ha vist una i una altra vegada, a partir de pacients que han estat morts clínicament, que sí que en això que en diem la mort, entre cometes, tenim accés a aquesta realitat, per dir-ho així, més real.
Totalment real. Jo aconsello, i cada vegada estic més convençut, no tinguin por a la mort. La mort és un trànsit a una situació millor. Es passa, evidentment, continua la nostra existència amb una situació energètica diferent. És una aquesta consciència que hem dit que és eterna, és única, és el que ens fa únics i irrepetibles a cada un de nosaltres. Però vull dir, és una cosa que no s'acaba mai. Durant un període es posa en un cos que ella mateixa selecciona per fer la seva vida amb la dimensió humana i quan ha complert amb la seva funció surt i se'n va, és eterna, és la seva autèntica existència i realitat existencial. Per tant, no tinguem por a la mort. La mort és un pas a una situació. Els malalts ens ho diuen clarament. Jo no volia tornar, doctor, que s'està millor allí. La nostra realitat és estar molt millor.
Déu-n'hi-do, eh? Vostè, perquè ja ho ha sentit moltes vegades,
moltes
unes quantes vegades.
Vegades,
però déu-n'hi-do, sí, sí.
És veritat, això és així, eh?
I és també, si com a societat en fóssim conscients, tan sols de, i aquest és l'objectiu també, no?, d'aquesta entrevista, que és donar a conèixer la seva experiència, tan sols fóssim conscients de tots aquests testimonis que ens estan donant a conèixer metges com vostè, és a dir, persones amb formació científica, potser viuríem la mort d'una altra manera.
Totalment, ja li dic que un dels factors que se n'aprofita i aprofita intensament l'ego és precisament la ignorància, la falta de coneixement. No tinguem por. Pensi en una cosa, si bé la consciència no local no tenim proves objectives per poder-la demostrar, perquè és una dimensió humana, és una freqüència energètica fora de la capacitat receptiva dels nostres òrgans sensitius i sensorials, tenim expressions o manifestacions claríssimes d'elles. La intuïció, què és la intuïció? Davant d'un problema, nosaltres el racionalitzem. Les activitats més elevades del ser humà, l'activitat intel·lectiva, racional i el lliure albir, està aquí davant, a la zona prefrontal. Doncs nosaltres el racionalitzem. A vegades no arribem a una conclusió, avantatges, inconvenients. I un dia, sense racionalitzar, diem, això s'ha de fer d'aquesta manera. I no ens equivoquem, és la intuïció. Com més espiritual és la persona, més intuïtiva és, més a flor té la seva consciència no local, que és omniscient, ho sap tot i no l'enganyarà mai. Un altre aspecte de la nostra consciència no local és la creativitat. La creativitat és l'obra d'art. L'obra d'art és crear de res, és l'expressió en un moment determinat de la nostra consciència no local a través d'un llenguatge artístic, la pintura, l'escriptura, tots aquests termes.
S'ha trobat amb persones que han tingut una experiència propera a la mort i que, o sigui, insistim, per tant, amb mort clínica i que veien familiars o gent estimada al seu voltant, a la mateixa habitació de l'hospital?
Sí. Això és un altre fenomen també molt freqüent i que no es valora, que són les vivències del moribund. És a dir, en els moments finals d'una persona, quan està agonitzant, no és infreqüent que aquell moment tinguin visions de sers estimats o familiars o coneguts que els diuen que els venen a ajudar al trànsit. Jo tinc diversos casos de malalts, doncs en situació terminal, que els familiars han quedat sorpresos. Escolta, em diu, de cop i volta, estan ja sedat, com vam quedar que els sedaríem, de cop i volta es desperta i es posa a parlar dirigint-se als peus del llit, i nosaltres no sabíem què passava. I al final, quan va acabar de parlar, gira i ens diu als fills que estaven allà, que no heu vist que aquí hi havia la vostra mare, que ja era morta, que ha vingut a buscar-me.
Però això, perdoni, doctor, fent d'advocat del diable, sí que podria ser una al·lucinació.
Jo no dic que no pugui ser una al·lucinació, però concorda totalment amb una possibilitat energètica, doncs, de manifestació d'aquestes consciències no locals. Estic d'acord que amb aquest sol fet, des del punt de vista científic, vostè podria dir que és una al·lucinació.
És el que comentava abans. En canvi, és molt difícil de qualificar d'al·lucinació que la persona, en aquest cas una sanitària, el veiés a vostè, a tot l'equip, des de la part de dalt, com gairebé des del sostre, i fins i tot, com es descriu en molts casos, no?, que la persona descriu què estaven fent.
Però vull dir, des del punt de vista també científic, hi ha una sèrie de situacions transcendents, com és la telepatia, la precognició, la clarividència, les vivències místiques, la psicoquinèsia, la reencarnació. Això no té cap explicació en absolut des del punt de vista científic. En absolut. Perquè tot això no té un substrat material, que és el que es fonamenta el mètode científic. En canvi, tot això vostè s'ho explica perfectament amb la mecànica quàntica, és a dir, amb la visió energètica de la realitat estructural de l'organisme, i de l'univers.
Ha trobat moltes resistències en el col·lectiu mèdic?
Moltíssima resistència. Amb metges, amb infermeres, amb els familiars dels malalts, amb amics dels malalts, aquest és un dels grans problemes que tenen aquests malalts, que és l'acceptació. Ells ho tenen tan clar, ells diuen que és completament diferent d'un somni, que això és una realitat que els ha canviat la seva manera de pensar i de viure, i que ho volen explicar i manifestar, i no hi ha comprensió. Per què no hi ha comprensió? Perquè el metge es fonamenta bàsicament amb el mètode científic. Però el mètode científic cada vegada me'n dono més compte que ens manté tancats a dintre un armari. I només veiem les parets de l'armari. Però hem de pensar que fora de les parets hi ha l'immens univers. I tot això el mètode científic no ens ho permet veure. És a dir, que estem molt limitats. Tesla, aquest gran descobridor, va dir, diu, la humanitat avançaria més en 10 anys aplicant un mètode científic, però també un mètode idealista i transcendent que no 100 anys amb el mètode científic, que ens limita moltíssim. La física quàntica ha aconseguit, doncs, aunar els dos mètodes. És a dir, que matèria i esperit, ciència i religió, metafísica, filosofia, no són antagònics, sinó que es complementen. El símil que hi ha entre partícula i esperit, o matèria i esperit, és el mateix que hi ha entre partícula i ona. És a dir, que la ciència, la física quàntica, ens permet aunar els dos. El que passa que un es dedica a lo macroscòpic, a lo que veiem i toquem, que és objectiu, i l'altre treballa amb una visió subjectiva i microscòpica com són les partícules subatòmiques.
Sí, però vivim encara com si la física quàntica no hagués fet les demostracions que ha fet.
No ha fet. Pensi que actualment li has de dir que el 30% del PIB mundial es fonamenta en mecànica quàntica, eh?
Bé, per acabar, doctor Sanz, vostè mateix ho ha esmentat, les persones tenen por d'explicar aquestes experiències properes a la mort perquè no les titllin vés a saber de què, no?
Miri, precisament ja has de dir que el dia 30, a les 11, en el saló d'actes del meu hospital faig una conferència al personal sanitari sobre les vivències i experiències al voltant de la mort. El títol de la conferència és «La mort física suposa la fi de la nostra existència?» Pregunta. Això és el títol de la conferència. Continuament estic, ja ho veu en vídeos, en congressos. Ara hi ha hagut un congrés molt important, el més important d'Europa, sobre vida després de la vida, Albacete, importantíssim, eren 1.250 persones. És a dir, que el que estem intentant fent a nivell mundial, Estats Units, Europa, Sud-amèrica, tot arreu, és precisament doncs, potenciar, el que diem, obrir consciències, fer-los conscients de la seva realitat existencial per arribar a una massa crítica suficient que ens pugui canviar. Estic convençut que salvar el nostre planeta de la contaminació no destruir la biodiversitat, biodiversitat i després la contaminació atmosfèrica que estem fent, només es podrà produir en el moment que canviem la nostra consciència, que canviem la cobdícia per generositat. Pensin que la consciència no local es mou sempre en una dinàmica vital positiva, en la que impera altruisme, empatia, bondat, justícia i, sobretot, amor. En canvi, l'ego es mou amb enveja, competitivitat exagerada, violència, agressivitat. I això és el que ens porta cap a la destrucció del nostre planeta, l'egomania que impera, les guerres, les injustícies que hi ha. En canvi, la nostra consciència no local ens porta cap a la germanor. Hem dit que estem units a tots, som germans, som tots uns. I això és el que ens ha de donar la consciència. Per això necessitem una massa crítica.
Doctor Sanz, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Evidentment estaríem moltes hores parlant amb vostè, fent-li preguntes.
De totes maneres, sí. Si em permet, vull acabar amb una frase d'una persona molt sàvia, que jo la respecto molt, Sòcrates. Sòcrates va dir, jo no pretenc ensenyar, el que intento és fer pensar. Això va dir també Ortega y Gasset. El bon docent no és aquell que dona caudal conceptual, sinó que dona caudal conceptual i desperta l'esperit crític. El que jo els he dit, no s'ho creguin dogmàticament. Pensin, raonin, reflexionin. Arribin vostès a les seves conclusions. Busquin informació, llegeixin. I d'aquesta manera, llavors, quan arriben a les seves pròpies conclusions, és quan realment vostès estaran convençuts. No es creguin el meu d'una manera dogmàtica, no els hi aconsello.
Doctor Manel Sanz, moltes gràcies. Fins una altra.
A vostès, molt amables.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui en Sergi ens proposa parlar de la ment determinista. No sé on vols anar a parar, Sergi. Benvingut.
Sí. Gràcies, Gaspar. Em fixava, estava mirant la nostra ment i l'ús que en fem d'ella. Com l'utilitzem per determinar què és la realitat, per determinar com són les coses, inclús per determinar qui sóc jo. Aquest és un ús determinista de la ment, és a dir, que utilitzo la meva ment per determinar i objectivar el meu món. Però hi ha un altre ús de la ment, que és la ment contemplativa, que és en lloc de determinar el que està veient, ho contempla. Si observem la ment determinista, veurem que és una ment que en realitat està estancada. Perquè quan jo determino que aquella persona és així, o aquella situació és això, o aquell record que tinc va ser això que jo recordo, estic determinant, per tant, estic petrificant les idees i no li permeto a la meva ment anar més enllà d'elles. En canvi, si jo puc contemplar un record, puc contemplar una relació, descobriré coses que jo no penso d'entrada. Descobriré coses que al contemplar estan allà, però que no les he vist perquè interposava entre la meva consciència i la situació el que jo em pensava de la situació. Això, vist, per mi és sinònim de llibertat. Fixa't, i ara potser seré una mica políticament incorrecte, però vaig a fer-ho. Avui dia, la mentalitat científica és determinista. La intenció de la ciència és determinar com són les coses, determinar com és, per exemple, la nostra fisiologia, l'ús d'un òrgan per determinar el Big Bang, per determinar l'estructura mineral, per determinar. Però ha perdut la innocència de la contemplació, de descobrir idees que no estan predeterminades. Per exemple, em vaig a dir una, perquè a més em fascina. La vida a l'univers. És molt sa, mentalment parlant, poder obrir-nos a la possibilitat, la ment contemplativa és una ment oberta a les possibilitats i a les hipòtesis, que formen part de la ciència també, les hipòtesis, de que hi ha vida a l'univers, moltíssimes altres formes de vida, a moltíssimes altres sistemes solars, galàxies, etc. Jo no sé si és cert o no. No necessito saber si és cert o no per utilitzar la meva ment per obrir possibilitats. Això és sa. Si això ho tradueixo a les relacions, per exemple, la manera en la que em relaciono amb els altres també puc obrir possibilitats. Si em dono compte de que com jo veig les coses en realitat és una possibilitat, m'obriré a veure altres possibilitats que no veig.
per tant, no cal ser deterministes en les relacions. Ens ho podem aplicar també des d'aquest punt de vista, no? No fixar amb etiquetes una determinada persona, no? Obrir-nos.
Exacte. Inclús la relació amb les emocions. Determinar, per exemple, que la tristesa és dolenta, això és d'una ment determinista. Però si jo em poso a contemplar amb la ment contemplativa la tristesa, em donaré compte de que és una expressió meva. Jo sóc tristesa quan la sento. I que hi ha una profunditat, hi ha una intimitat, hi ha una riquesa, hi ha un silenci a explorar a la tristesa que no solem fer perquè hem determinat que no s'ha d'estar trist.
De la mateixa manera, de la manera que em parla, sembla que la tristesa sigui positiva, eh? Molt ben entès que, com dius, no hi ha emocions positives ni negatives.
Perquè tenen bellesa oculta, moltes d'elles. Moltes d'elles. El que passa que moltes d'elles la bellesa la trobem quan ens obrim, i aquest és el verb obrir, la ment contemplativa és una ment oberta, ens obrim al descobriment.
Sergi Torres, moltes gràcies.
Gràcies, Espa.
A vosaltres també, moltes gràcies. Fins aviat. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. What I'm here for. So you're scared.